Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tractem d'un tema que abarca el Garraf, però abarca el conjunt de l'àrea metropolitana. Parlem de l'abocador del Garraf. L'abocador del Garraf és part d'una herència ambiental que ja ve de temps de Franco i que, bueno, es va fer, en general, desoint crítiques de tot arreu i que s'han estat abocant durant dècades residus que han contaminat i contaminen. Bé, per parlar de tot això, avui parlem amb Josep Maria Comas, de Unió Muntanyenca Aranprunyà. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
I també parlem amb Pau Jesús Navarro. Ell és del grup ecologista Quercus. Bona tarda, Pau Jesús.
Bona tarda.
Bé, potser hauríem de situar una mica els inicis, no? O sigui, per què? Com s'inicia això d'un abocador de l'àrea metropolitana i per què s'escull Garraf?
Bueno, puc començar jo, si vols, una mica, i anem
complementant.
Barcelona tenia el seu abocador i en el seu dia es va esgotar, ja estava ple, i es va decidir per fer un altre on hi ha el Polvorí, la zona aquella de darrere de Montjuïc, cosa que també es va acabar omplint molt ràpid. Pensem que arriben als anys 70, la introducció del plàstic i els volums de paquets comencen a ser molt més grans. Llavors es decideix d'una manera especial doncs, posar-ho a la Vall de Joan, que és aquí entre Gavà, Begues, i toca un tros Garraf. Doncs ja en aquell primer moment, a l'any 74, doncs, grups d'espeleologia de Barcelona ja van alertar que això era un error molt greu perquè el Garraf precisament el que té és molts forats i avencs per tot arreu. Mm-hmm. Llavors van començar a llançar, també es van organitzar les primeres manifestacions ecologistes a Catalunya, segurament amb això. I durant els 30 anys següents es van anar tirant tota la basura possible. De Barcelona principalment i Rodalies, però després es van ampliant i es va agafar gairebé tota la metropolitana. Es pot parlar de que tenim unes 38.000 o 28.000 milions de tonelades. Equival a 140 metres d'alçada en algun punt. Que això, l'alçada ho diu tot. Que és un material plàstic que es deforma pel propi pes, per la seva degradació interna i etc. I és una matèria plàstica. Tenim a part de les lluites i protestes que hi han hagut contínuament durant molts anys, el 2002 va haver-hi unes pluges molt fortes que es van inundar Castelldefels i etc. No sé si recordareu. Doncs la pluja va fer una esquerda al dipòsit del Garraf i va baixar gairebé tota la merda per la riera fins al mar. La via del tren va fer una mica de tope, però va passar per sota via i va arribar fins al mar. I tot el que volen construir ara, que són el Pla de Ponent, va quedar tot inundat, ple de plàstics, etc. No? És a dir, que a més tenim una altra agressió que serà el Pla de Ponent, que farà de tap a tot això, no? És a dir, a la mateixa vall, i ara et parlarem una mica de les olors i gasos i tot això. Digues, Comas.
No, bueno, si cas, alguna matisació d'una mica la història que ha dit el Pau. Sí. En el seu moment, quan es va fer, van haver informes tècnics, científics, bueno, sobretot a geòlegs que van desestimar l'emplaçament del Garraf com per poder ubicar a l'abocador. De forma unilateral, ara està de moda això de unilateral, de forma unilateral...
Sempre ha estat de moda, eh? Però només per uns quants.
Sí, l'Ajuntament de Barcelona va optar per la solució més fàcil. Tenia aquest abocador a 15-20 quilòmetres escacs, era un vall que no havia cap tipus d'habitacle i era perfecte, pels seus interessos, perfecte. En quant a el que té l'abocador en el seu moment eren residus urbans, però al llarg de 30 anys aquest abocador ha rebut absolutament de tot. Residus químics, residus urbans, neveres, etcètera, etcètera, etcètera. I avui ens trobem doncs, en això, en aquesta gran massa de salles que vés a saber el que hi ha dintre, que allà està amagada, això sí, està tapada perquè ningú la vegi, però la tenim aquí al costat.
Sí, dèieu que, vaja, que a partir dels 70 es dispara el plàstic, no? I això, curiosament, és un dels problemes que fa més volum i això genera altres tipus de problemes, no? És a dir, podríem associar el passar de les bosses de paper i del reciclatge amb envasos de vidre, anar embolicant tot amb un augment del volum de les deixalles?
Home, el que ho he dit una mica per situar-nos històricament, no? El boom del plàstic, es feien cadires de plàstic, sofàs de plàstic, es feia tot de plàstic. Pensem que passem d'una societat en què més o menys era tot orgànic o mitjanament algo sintètic, però no era una cosa molt gran. També la gent no tenia el costum de llançar absolutament tot i passem també al consumisme amb una etapa molt forta, ja obrim fronteres, és l'última etapa franquista, ja hem obert el turisme, estem entrant en un moviment molt mercantilitzat i llavors tot el que és el consumisme més ràpid, no? de tenir objectes de tota mena i de cosetes així de... Sobretot el plàstic és el seu moment més puntal, no? Llavors, això no només implica el fet que hi hagi el plàstic, sinó que entrem en l'època aquesta en què surt més barat llançar que comprar, que recuperar o reciclar. Llavors, et trobes en castira de tot. Dels continguts reals que hi ha a dintre de l'abocador, doncs no el sabem. Recordem que fins i tot alguna vegada la Guàrdia Civil havia aturat camions d'Alemanya que venien a l'abocador per les carreteres d'aquí de Gavà i els hi sortia més barat llançar-ho aquí que llançar-ho allà. És a dir, que... Llavors, el plantejament de com es va fer, ells deien que s'havia impermeabilitzat el terra, cosa que no ha sigut mai veritat, o si ho van fer va ser amb una pel·lícula tan prima que s'esquerda de seguida. El que sí que és veritat és que continuen havent-hi lixiviats que ragen per tot arreu, que el mateix pou de recollida primera i de lixiviats no ha estat mai impermeabilitzat, amb la qual cosa hi ha una infiltració de terra molt important. Després que el lixiviats actualment, després del 2002, que es va fer el mur de contenció perquè no tornés a baixar després d'una pluja forta un altre cop l'abocador, el que ha sigut un mur de contenció pels lixiviats dintre mateix, que el que han fet ha sigut escapar per altres vies, com són pous, galeries... Arribant a la Falconera, que és un riu el més caudalós d'Europa, subterrani, segurament, que té sortides fins a Sitges. Llavors, gairebé tots els pous d'aigua dolça que hi havia fins a aigua dols estan bàsicament contaminats.
Sí, si em permets, abans de passar aquest segon tema, tenim que tenir en compte que aquestes deixalles s'han tapat a l'abocador es va clausurar fa uns 8 anys, Pau, així, uns 8-10 anys. Es va clausurar.
Diuen 15, però van fer algun experiment més de portar uns quadrats i no sé què. Bueno, és igual, que no...
Es va clausurar no perquè per la pressió, no perquè veien que allò no podia ser, sinó perquè ja no hi cabia ni una bossa més de deixalles, no? Bueno, què passa amb aquestes deixalles? Aquestes deixalles els descomposen. La major part són orgànic. El material orgànic, al descomposar, es produeix els famosos gasos, metà, CO2, i també produeix els lixiviats. Els lixiviats és el suc de l'abocador. Aquest, en teoria, va a una planta depuradora que està a la mateixa capçalera de l'abocador, però no és la primera vegada que ens diuen que aquesta planta no té prou capacitat i tenen que portar aquests lixiviats a unes altres depuradores del costat. Sant Adrià, a uns altres depuradores. Què passa amb els gasos? Els gasos van sortint, es van produint gasos, hi ha una captació de gasos i una planta de biogàs que intenta recuperar aquests gasos, els crema per produir energia. Hi ha tota una sèrie de conductes i de ximenees per tot l'abocador. Això s'ha fet una vegada tancat ja. I tot això, més o menys, s'aguanta en un equilibri així, en cometes. Què passa? Fa 2 anys va haver un episodi molt greu de lixiviats en contaminació de la Falconera, que és el riu soterrani que surt al Garraf. Se sentien les olors a Sitges, al poble de Garraf, hi havia una platja que no es podia banyar. Va ser un punt concret d'aquests lixiviats que, pel que sigui, no van anar a parar a l'apuradora, sinó que van sortir directament al subsol. Ara, en aquest moment, ens trobem al mateix cas, no en els lixiviats, sinó en els gasos, que és el problema fonamental que tenim en aquest moment. Pau, vols seguir tu?
Bueno, que els lixiviats continuen, eh? No és qüestió de...
No, però bueno, estan controlats en el sistema aquest de la depuradora i de portar-los a un...
Sí, però aquests són els que recullen amb la boca principal, que cau a la bassa aquesta que no està...
Que no està
impermeabilitzada. Llavors, el poc que els hi queda ho fiquen als camions i ho porten, però el que està per sota del mur de contenció, perquè, clar, els tubs que van posar per captar els lixiviats, resulta que amb el moviment de la bessura s'han esclafat i no recullen prou lixiviats. I tenim una paret allà d'acumulació que la que plou una mica i entra pels laterals o entra per mateixes cavitats, acaba omplint el volum i acaba marxant també un altre cop. És a dir, el problema dels lixiviats continua per dintre a l'arrere mateix o cap a les cavitats. Això sí, que fa... Això, si ho ajuntes després amb la combustió que té interna la matèria orgànica, que això també és quan s'ha deshidrata de la matèria orgànica, genera unes temperatures que arriben a fer una combustió interna. Llavors, això també està modificant el terreny, a més d'augmentar la temperatura. Els mateixos tubs de captació de gasos que havien posat en un inici tampoc recollien prou, perquè també el moviment de les terres el que feia era trencar-los, doblegar-los, etc., amb la qual cosa la seva funció no la feia. I, a més, els que estan projectats no són en profunditat, sinó que són la profunditat és mínima, no arriba a fons de tot. I hem dit que en algun punt són 140 metres i crec que hi havia una previsió de fins a 25 metres o alguna cosa així, a sobre plànol, no t'ho sabria dir. I serà insuficient, és a dir, el problema està en que mentre hi hagi cavitats obertes i esquerdes per tot arreu de l'abocador, s'estarà escapant cap als costats.
Sí, tenen en compte que és un...
Es talla una mica, això.
Va ser un despropòsit ubicar l'abocador en un massís càstig. Com diu el Pau, està tot foradat. Tots són coves, avencs, ruixos i ramis. Quan es va tancar l'abocador va haver un pla de restauració, un despropòsit també. Es va tenir que anul·lar de seguida. Aquest primer pla contemplava recuperar totes les zones i fer uns espais per a l'esbarjo de la gent, plantant arbres, etc. Un despropòsit total. Per què? Perquè tot el terreny ha cedit, els tubos s'han trencat per tot arreu i ara hi ha un tercer pla que ja no li diuen restauració, li diuen de clausura. Aquest últim pla que està en aquest moment s'està fent, el que es fa és ficar una cúpula, segellar tot l'abocador en una cúpula impermeable. Impermeable perquè no entri aigua de la pluja, impermeable perquè tampoc surtin els gasos a l'exterior. I tot això, el famós despropòsit des del començament. Aquest últim pla, només perquè us tingueu una idea, aquest últim pla ens hipoteca tot l'abocador durant 30 anys. O sigui, durant 30 anys no es pot entrar ni trepitjar a l'abocador. Un despropòsit darrere d'un altre. Jo ara parlaria una mica de la situació actual en la que es troba.
Sí, abans d'això, una cosa que heu dit així tots dos i que, clar, m'ha sobtat bastant, però, clar, quan es parla de lixiviats vol dir que allí hi ha matèria orgànica. Però això vol dir que aquest abocador recollia de tot i tot junt, no? Precisament, diguem, el que no s'ha de fer. O sigui, el primer per un reciclatge és separar la brossa orgànica de la inorgànica. Doncs, bé, quants anys van estar abocant tot junt allà?
Les primeres modes crec que comencen cap al 85 o així, ja comencen a parlar-se una mica més de reciclatge en condicions, comença fins i tot a posar algun container diferent, especialment per ampolla de vidre i això. I mica en mica s'anava introduint. De tota manera, pensa que estem pel 40% de reciclatge real. És a dir, que estem molt per sota d'això. Després hi ha materials que no els vol ninguna indústria per reciclar. Durant un temps s'han estat enviant els materials a Xina i la Xina ja no ho vol. És a dir, no ho vol perquè precisament el material que enviàvem, a part d'estar tot barrejat, estava tot d'allò. Llavors, és bastant nou i encara s'està abocant absolutament de tot. A un container obres qualsevol container i realment el que és el reciclatge és bastant més de boca que de realitat. Dels plàstics només es recicla el PET, els taps de plàstic, a les jaunes de metall i i ja està, tota la resta no es recicla, perquè ni els tetrabrics li treuen sortida, ni els pots d'altres tipus de plàstic tampoc, ni els embalatges de poliuretà, tot això no té sortida enlloc, no ho vol ningú. Llavors, què s'està reciclant i com s'està reciclant? Doncs tenim un problema amb això. La producció d'un material que, a més, després el cost d'aquest material ens repercuteix a tots, perquè som nosaltres que hem de pagar l'abocador, hem de pagar el sistema de reciclatge i hem de pagar-ho tot. És a dir, això jo crec que és... Perdó, un moment.
Sí.
Sí, perdona.
No, acaba.
És una assignatura pendent. El de reciclatge és una assignatura pendent. Però jo més aviat encadraria el que t'he dit abans. Va haver èpoques que residus hospitalaris també anaven a l'abocador. Mm-hmm. Absolutament. Un despropòsit. Jo sempre m'agrada la paraula despropòsit perquè és un despropòsit des del primer dia que algú se li va acudeixer muntar un abocador en el Garraf. Però el pitjor del cas que aquest despropòsit està seguint a dies d'avui. Què passa avui? O sigui, avui, com t'he explicat, el pla és fer una coberta impermeabilitzadora de tota la superfície de l'abocador. Tota la superfície. Amb això s'intenta que l'aigua de pluja no penetri a dins de l'abocador, es barregin els lixiviats i produeixi més volum, i també s'impedeix que els gasos surtin a l'exterior. Sobre el paper hi ha unes canals de drenatge laterals de l'aigua de la pluja, hi ha uns tubos interiors de l'abocador que tenen que recollir tots aquests lixiviats es portaran a la depuradora. La depuradora, en teoria, tindrà prou capacitat. I tot això sobre el paper és molt maco. Què passa amb els gasos? També han ficat cada 40 metres un pou, una bomba, una ximenea i aspiren aquests gasos i es condueixen per uns tubos enterrats, es condueixen també a la planta de biogàs. Mm. Això és la teoria. Fiquen una capa de geotextil, una capa de material plàstic impermeable i un metre de terra a sobre. A sobre de la terra hi ha zones que ja estan acabades, li planten també una herba. Herba perquè des de fora es vegi que allò, més del mocador, sembla un camp de golf. No? Mm-hmm. Però què es trobem? Es trobem que els gasos, per lo que sigui, no s'han captat o no capten tots els gasos que produeixen i s'han colat per tot el subsol. Tot el subsol del Garraf, que està ple de cavitats i de rius subterranis, els gasos han buscat el camí més fàcil. No puc sortir a la superfície. Contamino tot el subsol. Han contaminat la majoria d'avencs i coves que tenim més a prop de l'abocador. La saturació és tal que en aquest moment ja no solament a dins l'avenc que està contaminat en gas metà, falta oxigen, tenim un ambient de CO2 molt elevats, sinó que tot això ja comença a sortir a la superfície. Si surt a la superfície és quan la cosa ja no es concentra en quatre espaiolos que anaven a fer espaiologia al cap de setmana. El tenim a la superfície, a l'atmosfera. Tenim en compte que el percentatge de l'efecte del CO2 a l'àrea metropolitana de l'abocador és d'un 4 a un 10% de la contaminació. Jo ara de memòria no sé si el Pau se'n recorda. Això equival a no sé quants cotxes de gasoil. Sé que a l'última conferència l'Ignasi va dir aquestes tonelades de CO2 que produeix l'abocador són, no recordo les xifres, no sé quants cotxes, mils, de gasoil. Vull dir que el problema el tenim ja no solament a dins l'avenc, sinó el tenim fora. I és ja on ens hem de preocupar i hem de buscar pues, a veure, quines solucions poden proposar des de la pròpia administració i des dels tècnics. No? Mm. Molt estamem que seguiran en els despropòsits que jo dic des del començament. Anar ficant patxes.
Cada vegada que fèiem una crítica o que ens hi posàvem a sobre d'ells per qualsevol cosa, doncs tenien sempre l'excusa. Pues van posar una mica de plàstic i de ciment a les parts altes perquè no es filtrés. Però clar, si és un embut i només ho feien a la part de dalt, la part de sota quedava desprotegida igual i no. Quan se'ls deia, no, és que la basura ha d'estar triturada o s'hauria de separar els materials que es poden reutilitzar i etcètera, tampoc. És a dir, no s'ha triturat mai la basura, simplement passava en una grua amb punxes que ho xafés bé i ho trenqués una mica, però ja està, no. Llavors, el triturat sí que hagués anat bastant millor en el sentit de que la plasticitat seria molt més plàstica, però també evitaria aquestes bosses de metà que per molt tub que hi posis, si tens una nevera boca avall, es quedarà allà sempre el metà enganxat, no? Llavors, el problema que tenim, a part de la possibilitat de que algun espeleòleg que no estigui federat i llavors no tingui nocions del que està passant al Garraf, que això també podria ser algú que per lliure es vulgui ficar en algun avenc, podem trobar la possibilitat de que mori. I això parlant de les cavitats. Ara hauríem de parlar en superfície. Durant aquest temps de restauració, com que no s'ha actuat amb els pous de captació del gas, simplement s'ha fet més bossa, s'ha estès cap a les bandes i està sortint fins i tot en superfície. Depèn de com bufa l'aire, si aquell dia és més calmat, doncs està baixant cap a les valls més baixes. Tenim la Riera dels Canyars, que és la que vindria a parar entre Gavà i Castelldefels. Tenim la Riera del Ratpenat, el punt del Ratpenat, que també baixa també per allà. Llavors, en dies una mica complicats de sistemes atmosfèrics, baixa com una llengua en superfície, de la que no tenim masses mesures, perquè és complicat això, no disposem tampoc molt, però el poc que s'ha fet s'ha constatat que hi ha molta contaminació. Mm-hmm. Especial a la de Vallbona, que li van posar més atenció. Ens han dit que també a la Vall de la Sentiu també n'hi ha, però no s'han fet tantes mesures. Faltarien més mesures per això. Amb la qual cosa, doncs, fins i tot hauríem de dir hem de marcar un marge de gent passejant, sobretot ara que molta gent està anant per la muntanya.
Perdona una cosa. Això que dèieu que és una zona càrstica, no? Això, pels que ens escolten, es podria representar com que el massís del Garraf és com un gruyer, no? Un formatge de gruyer que està foradat per dins i, per tant, per allí s'escola tots els gasos, lixiviats, etc. No?
Sí, sí. El símil és vàlid. Un formatge de gruyer en què tota l'aigua que entra escola i va parar a uns rius soterranis. Aquests rius soterranis van a desembocar al mar, a l'alçada de Sitges, del Garraf, de Castelldefels. El símil és totalment vàlid.
Sí, és a dir, la pitjor ubicació per fer un abocador.
Sí, tu abans has dit crítiques. És que, a part de les crítiques que van haver en el seu moment, havien informes científics, havien informes de geòlegs, d'estaments internacionals que deien esteu fent una aberració, això és impossible. I ells van seguir endavant. Sí, una mica acabar el que deia el Pau, aquests gasos que en condicions atmosfèriques especials arriben i poden arribar a nuclis habitats. I això sí que hi ha, aquí s'encenen totes les alarmes. Ja no, perquè ja comencen a poden arribar a uns nuclis habitats. En què es basa aquesta contaminació? És el CO2, i el CO2 actua com a transport a tota una sèrie de productes, bensols, alquens, dissolvents, biotxines, que s'enganxen a aquest CO2. I aquest CO2 és el que actua com de transport. I això sí que ja, aquí sí que hem d'encendre totes les ales, i el que demanem primer és que s'actuï rapidíssimament i s'actuï una mica en coherència, que es facin les coses pensant a veure, no, sortir del pas, no, que busquin solucions definitives i que siguin vàlides, no?
Quines solucions? A veure, quines solucions són les que...
Després parlem de solucions. Per explicar-te una mica allò del gruyer...
Sí.
Bàsicament, la pedra calcària es desfà quan entra en contacte amb aigua un pèl àcida. No? Llavors, si tens tot el CO2 aquest barrejat amb la contaminació d'això, encara es genera més... el desgast de la pedra és més gran. Si, a més, ajuntes els lixiviats, que també venen amb unes propietats també corrosives bastant evidents, el que, a més, estàs potenciant la degradació del propi interior del calcari, no? Llavors, quan hem tingut notícies d'aquests terratrèmols, doncs, clar, s'hem posat tots els ulls així. Sabem i tenim constància d'explosions d'abocadors a diferents parts d'Europa. No és el primer cop que passa. Llavors, explosions pel tema de gasos o per tema de la mateixa combustió interna, això és evident que poden passar. Llavors, ojo, que n'hi ha més coses allà, eh? No sabem exactament què s'hi tira o què s'hi va tirar. Llavors, això una mica per ampliar lo del formatge de gruyer, no? Que bàsicament el que estem fent és possibilitar encara més la fugida de tota la merda, no? Qualsevol dia potser se fa fins i tot un avenc molt més gran i se'n va. Solucions per lo de l'abocador? Realment és captar el gas al màxim possible en tots els nivells i buscar-hi realment amb profunditat i amb unes tuberies que permetin l'explotació, que no siguin fàcils de trencar. Llavors, el tema dels lixiviats, igual, una depuradora en condicions. També un afegit que s'ha fet és que al fer-se un paraigües, que ara recull tota l'aigua, també estem parlant d'una captació d'aigua molt més abundant de la que hi havia abans, que la filtrava el propi abocador. Ara estem parlant d'aigua en superfície molt més gran, que baixarà per un torrent, que no està preparat per aquesta superfície, que no captarà l'aigua. Llavors, clar, els barrancs i això, que pot arribar a fer una aigua en superfície amb molt més volum, també pot ser que provoqui algun que altre susto algun dia. No? Tenim en compte això, que hi ha la via del tren, que hi ha diverses vies de comunicació que travessen aquesta riera, que és la que va parar al mar. No?
Fem una petita pausa i tornem en seguida.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
I tot això, perdona, no es pot aprofitar gas, aigua, potser algun material encara, no hi ha res aprofitable.
Si féssim bases de laminació en condicions més amunt, doncs segurament l'aigua es podria reprofitar perquè s'infiltrés a l'aquífer i netegés una mica els lixiviats que estan baixant també, que ja s'han acumulat. L'altre, el gas, també en teoria estan connectats a l'elèctrica, però no crec que no estava a tota la proporció que dona.
Si em permeteu fer una mica utòpic.
Sí, és un programa perquè surtin les utopies que el dia de demà les necessitarem.
Molt bé. En una de les xerrades que hem tingut des de fa temps, recordo a un dels ponents ens explicava l'anècdota d'un abocador dels Estats Units. Bé, això és una utopia en aquest moment, però aquest abocador dels Estats Units el que s'està fent és un programa de treure les deixalles, treure-les totes, aprofitar reciclant tot el que es pugui trobar i buscant una altra eliminació de les deixalles. No? Dic que això seria en aquest moment una utopia, però bueno, de solucions...
Sí, es talla una mica, Josep Maria.
Sí, repeteix això últim que deies. Solucions, què? Que n'hi poden
haver... Les solucions que n'hi poden haver... No sé si el dels Estats Units el que fan és treure tot, desmuntar tot l'abocador, emportar-se totes les deixalles que han tirat durant anys i anys, seleccionant-les, recuperar metalls, recuperar alumini, recuperar ferro, recuperar plàstics i deixar tot l'espai com era abans. Mm-hmm. Clar, això avui en dia aquí és impensable. Com s'ho he dit, seria una utopia, no? Però, bueno, les solucions n'hi ha. Una mica recalcant també, que deia el Pau.
Digues, acaba.
Una mica el que deia el Pau, en aquest moment ens trobem que a dins de l'abocador tenim punts molt calents on hi ha una combustió interna, una piròlisi, és una combustió sense oxigen. Això fa que aquests punts arribin a temperatures molt elevades i segueixin desprenent CO2, anhídrid carbònic, en tot el que comporta de contaminació. I un dels problemes que hi ha ara és que no es poden aquests punts de calents o de combustió, no es poden apagar, no es poden minimitzar. Bueno, tenim nosaltres una mica d'hipòtesis del que pot arribar, del que pot haver passat quan es terratrèmols en funció d'aquests punts calents i d'unes injeccions de nitrogen que van introduir per intentar minimitzar aquests punts calents. No? Però bueno, tot això és una hipòtesi. Aquí hem d'esperar el resultat o l'informe oficial de l'AMB que digui el per què s'han produït aquestes explosions o el per què s'ha produït aquests terratrèmols, que són importants. Un terratrèmol de 2,3 ja és prou important perquè tothom intenti averiguar el per què s'ha produït, no?
Realment, quan parlem de l'abocador del Garraf, podem parlar de que és una mineria oberta i esperant que qualsevol vingui a recuperar objectes que avui en dia estan necessitats. És a dir, hi ha molt de material en allà, es va tirar absolutament de tot i segur es treu rendiment. Així, jugant una mica en plan cachondeo també de llamar un tub transparent, que travessi tot i així podrem tenir un museu de l'antropocè, no? De la merda que ha anat a tirar l'home durant aquests 30 anys de història. No? De passar de la verdura que es reciclava perquè es tirava un altre cop al camp o se li donava les gallines a tirar-ho absolutament tot al mateix contenidor, a després tirar-ho per separat perquè... Llavors, solucions a l'abocador, l'única solució que hi hauria és netejar-lo sencer, treure-li tot absolutament i tot i així la contaminació que ja està esparcida trigaria un temps a desaparèixer. Es calculen que 30 anys o així és que l'abocador ja deixarà de contaminar. Això jo tinc els meus dubtes, perquè precisament la mateixa matèria en si mateixa crea els seus propis hàbits i els seus propis moviments i segurament es crearà alguna, un microsistema propi que continuarà fent de les seves. Això jo ho tinc clar. D'altres solucions, de com solventar el tema dels residus, que actualment s'estan tirant a tot arreu i també tenen un problema de que en un parell d'anys s'omplen de seguida, precisament per això, perquè hi ha un sistema d'embalatges tremendo i fins i tot desproporcionat, no? Te'n vas a comprar a qualsevol supermercat i et surt més barat comprar amb el poliespan que sense. Dius, ui, que raro, no? Llavors, si la qüestió és si tu produeixes un material que s'ha de reciclar o ha de tenir unes característiques especials de tractament posterior, doncs jo crec que això s'ha de vincular al preu, evidentment, no? Tant això com el reciclatge de les aigües. Si tu tires unes toalletes que no es desfan, doncs tu paga, cobra, el que ho compri, cobra-li una mica més i paga l'impost perquè després ho puguem recuperar d'alguna manera, no? O fins i tot que puguem pagar una gent que estigui en una central a recollir i separar els residus, perquè clar, si tu estàs generant un residu i el paga un altre, perquè sobre surt barat, és que el problema és que surt excessivament barat.
Sí,
i com que surt molt barat, doncs allà vam.
Es parla de les deixalles també com una riquesa, no? Per tot això que dèieu. És a dir, els materials no són infinits. El mateix que l'energia i altres coses, no? Per tant, tot el que s'ha anat abocant durant anys i anys, doncs potser un dia ho necessitem. I bé, en el moment que això es comenci a organitzar i a fer que realment es pugui arribar a aquest reciclatge, potser serà econòmic arribar a fer-ho. Però també una cosa que em sorprèn és que sembla que dieu que encara hi ha abocadors. Això per un cantó. Per l'altra banda, jo el que tinc molta por, perquè aquí a Sant Vicenç tenim un cremador de residus industrial, que és la Cimentera, no? On va petar quantitat de residus i són tòxics, no? Resulta que ara, en lloc d'abocar-ho a terra, ho aboquem a l'aire.
Sí,
a veure, com està tot el sistema? Vaja,
Primer, que l'abocador no està tancat perquè continua sent un perill per la salut. I com que és un perill per la salut de les poblacions veïnes i etcètera, fins i tot algun metge de la xerrada aquesta, que no sé si vas tenir oportunitat d'escoltar-la, algun metge comentava que ja... que es podria fins i tot vincular alguns problemes de menstruació prematura en noies al tema de la contaminació, no? Existent. I això sense entrar en altres temes d'altres tipus, no? A la cimentera, aquesta cimentera, el que s'està fent és barrejar amb residus d'incineradora. Precisament el ciment sembla ser que ho han barrejat ara amb residus de ja cremats d'altres llocs perquè lligui millor el ciment i etcètera, que abans ho feien amb uns altres materials. I també tenim la preocupació de que no arribi a ser un ciment tòxic a la llarga, com va fer també el de l'amianto i etcètera, no? És a dir, anem al tanto amb això i no sé fins a quin punt s'està controlant.
Sí, però jo deia que es fa servir pels forns, no? Pels forns crematoris.
Sí, sí, però no només pel forn, sinó
no només,
que es barreja amb el propi ciment. Tu abans el ciment no era tan aspre ni tan dur com ara. És a dir, tu feies ciment i era el Portland i sorra. Sí. Ara està barrejat, a més, amb les cendres d'aquesta incineració més la de les incineradores, que És a dir, jo això s'hauria de mirar, però jo per la gent de la construcció m'ho diu i diu, no, no, és que el ciment d'ara no té res a veure, el tires a l'aigua i hi ha coses surant.
Treu fum.
No, sempre tret fum perquè és la polsa aquella, no? Però que a dintre de l'aigua hi ha,
sí,
en superfície, no? Surt coses.
Sí.
Molt bé. A veure, hi ha un altre aspecte que no hem parlat, que també és important. La contaminació aquesta que tenim per gasos en els avencs, el que està és a la fauna que tenim a dins els coves i a dins els avencs. Podem córrer el risc de perdre fauna autòctona d'aquí, en tot el que comporta en aquests moments de canvi climàtic i de la biodiversitat, que hi hagi espècies que les puguem perdre. Colònies de ratpenats que tenen que emigrar o que s'han mort ja. I bueno, tot això és conseqüència directa d'aquests gasos que s'han colat per aquest formatge de Gruyère, que s'han colat absolutament per tot el subsol i que, tal o d'hora, ara estan afectant en un radi d'uns 3 quilòmetres, 3 i mig, però acabaran afectant a tot el massís.
Doncs d'abocadors hi ha el de Piera, que crec que ja està ple. No sé si estan buscant ja un altre. No sé si n'hi ha més, i segurament n'hi ha més. Per Tarragona també m'havien dit que estan intentant buscar un lloc per també ubicar tota la basura de no sé on. És a dir, no deixarem els abocadors de moment. S'havia parlat de fer separació de residus, de fer-ho embalatges, això que és la prova que s'havia fet de l'abocador, que era fer uns packs bala quadrats amb tot de plàstic, amb tot d'altres materials, i etc., i deixar-los separats i reubicats, però no sembla que això tampoc acaba de funcionar.
Però dins de l'àrea metropolitana, a mi em fa l'efecte que hi ha alguna planta diguem que recicla el conjunt de la brossa no orgànica, no? Teniu notícia d'això?
No, separa i la que es pot aprofitar s'aprofita i la que no va a contenidor. No sé si quan hi va, per exemple, el material de la construcció es pot reciclar per fer ciments i coses d'aquestes ben triturat, però si es té un alt contingut de guix o un alt contingut de fustes o d'altres barreges, no ho volen. Llavors, això ja queda descartat i s'ha de llançar abocador. O un abocador específic. Els plàstics, allò que et deia al principi, no? Hi ha molts tipus de plàstic. Els mateixos envasos, ve una etiqueteta que et diu si es pot reciclar, reutilitzar, no sé què. La majoria no es poden reutilitzar perquè la qualitat és molt dolenta. Llavors, entre que l'has de rentar i l'has de tornar a ficar d'això, no surt rentable. Llavors, això també va a abocador. Tenim un problema amb això. A més, els mateixos lots que es podien aprofitar abans de les depuradores, abans els llots que podien sortir d'una depuradora quan s'asseca la composició orgànica que venia per la claveguera, es podia reaprofitar, perquè es podia tirar als camps i això, bueno, no deixava de ser matèria orgànica, però és que ara va barrejat amb tot el que hi ha de les rentadores, el plàstic de la roba també, perquè es desfà, es microdesfà, i això fa una acumulació de material contaminant que és molt important i ja no se poden reaprofitar. I aquests llots ara el que han de fer és això, o anar a depuradores,
a crematori
o anar També n'he sentit a parlar de que volien tornar a reobrir el debat, més que debat, algú que se li va acudir de posar al Prat una gran incineradora, que també tindríem un seriós problema, però molt seriós si tornéssim a tenir la merda per aquí al costat.
Clar, perquè en el fons és, si no ho tirem a terra i ho llancem a l'aire, d'una forma o d'una altra, ens torna una altra vegada a entrar. El que llancem per la finestra entra per la porta, vaja.
Bueno, però és que ho complica més encara. És més difícil de reciclar. Un cop cremat és més difícil de reciclar.
Sí, en definitiva, és una assignatura pendent que tenim tots. Quan dic tots, és
sí.
Tots. I sí. Aquí sí que...
Reduir, recuperar, reciclar, reutilitzar...
Sí. Sí, però
reorganitzar...
Tot això s'ha d'organitzar, realment. I tot el tema de la recollida de residus, no? Que és una de les maneres que ja fa alguns ajuntaments, van començar des de fa temps, potser encara no s'ha estès suficient ni s'ha fet la suficient pedagogia, perquè encara es troba doncs, amb resistències amb alguns ajuntaments que ho volen implantar. Com ho veieu vosaltres?
Bueno, és que, jo crec que ara mateix qui té el problema a sobre del reciclatge és el ciutadà. Col·labora l'Ajuntament perquè et fa pagar l'impost, però la indústria que planteja tot aquell material que després tu te n'has de desfer, no repercuteix el cost d'això en el reciclatge, no? Queda com alienada del problema, no? Jo produeixo això i apanya-te-les. Llavors, jo crec que aquí sí que s'hauria de fer un plantejament. Després, també, a nivell personal, ens hem de plantejar què comprem, si realment el necessitem. Això d'entrada, és a dir, això realment ho necessito? Sí que per urgència faré servir plàstic perquè no tinc manera de... Vale, doncs fem servir plàstic, no direm que no. Però ja que sigui un plàstic que es pugui reutilitzar. També ara està molt de moda allò de pots reutilitzables i coses d'aquestes, però resulta que duran dos dies perquè et cauen a terra i peten. No? Llavors, dius, no sé si estem guanyant o estem perdent amb aquesta moda de... Llavors, la qüestió és això, no? De dir... Realment ho necessito? Començar per aquesta primera pregunta, després de reaprofitar el màxim possible, reutilitzar-lo, reorientar-lo. A vegades dius, no, fem un taller de reciclatge i reciclem aquest tros d'això, però resulta que li fots uns vernissos i uns no sé què i unes pintures i acaba sent més contaminant que el producte bàsic. Dius, bueno, hem de fer una cultura nova de tot això i ens hi hem de posar tots. No és cosa nostra només. Que realment és reciclar, recuperar i tot això no és només una moda, que té el seu què i també ho hem d'interpretar. Però la bàsica és realment ho necessito, he de llançar les bambes cada any perquè ha canviat la moda o perquè aquelles m'agraden més. Hem de mirar la gent d'això per dir, mira, no es canvia mai les sabates. És un tema cultural, també. Si nosaltres mateixos fem nosaltres mateixos fem això, no? És a dir, veiem algú que porta la mateixa samarreta tota la setmana, perquè li hem de retreure, està reaprofitant molt més que nosaltres un producte bàsic, no? Podem hem de tornar a acostumar els olors humans, que fa temps que ja no sabem ni a què olorem.
Molt bé. Bueno, vols dir alguna última paraula? Perquè ja el temps ens acaba, company. Jordi?
Bueno, no.
Ai,
en tot cas...
Josep Maria.
Sí. En tot cas, pues això, que tenim que coincidir amb el que ha suposat i suposa l'abocador. Com deia el Pau, canviar hàbits, canviar cultura perquè no torni a passar o no tinguem que tornar a passar una altra vegada per el mateix. I en aquest moment pues, el tema està en forçar l'administració de l'educador, forçar l'administració perquè prengui totes les mesures necessàries perquè s'acabin aquests despropòsits que des de dia s'estan produint.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos. Pau i Josep Maria. En fi, crec que ha quedat una mica més clar el problema que hi ha amb el tema de l'abocador i possibles solucions. Gràcies per la vostra participació en aquest programa de la República.
Vinga, adéu.
Molt bé, gràcies a tu i fins a la propera.
Fins a la propera. Salut.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia... Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.